I ara anem a parlar amb Luis Cabedo, ell és el creador i també el fundador de la pàgina web, pàgina de Facebook, d'Amics del Crist del Calvari. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana.
De què anem a parlar avui?
Pues avui anem a parlar de dos persones que en la dècada dels 70, per qüestions professional 1 i per qüestió de crear un hobby d'ell i fer-lo realitat, indirectament va fer feliços a molts crios d'aquesta dècada, perquè va donar opció a que disfrutaren de la seva labor, no?
Uf, que bonico.
Sí, i en este cas pues són Vicente Castell, que és el fundador de la Pedriza. Qui no se recorda de la
Pedriza? De les Pedrices.
En este poble o en esta comarca, perquè era el nostre biopar.
Hombre, i tant que sí, i tant que sí.
O sigui, quants crios en plan pramis han anat allí com a recompensa per haver tret bones notes, o en els seus pares en Pasqua. Era un dia lúdic per a diferenciar-lo, no? I després un altre, Batiste Gil Sitxet, conegut com el Rullo,
sí,
així a Villarreal, que tenia una fusteria prou d'ací del centre, ara després te diré on, que es va fer famós per les trompes, no? Les peonzas. No?
Ai, vaja!
Les peonzas, no?
Vaya.
Que jo dic trompes, però cada persona ho diu d'una manera.
Sí, no, així diem les trompes. Les sí.
O la trompa, no? Però este home es va fer famós també per això, per fer... Va anar un crio una vegada i a raïs de que ho feia molt bé i tot, pues, va crear tendència i cada vegada pues, anem tots els crios a que li feria una. I te conté. Pues en el primer del que anem a parlar avui és Vicent Castell. Per a poder parlar d'ell, ens hem de situar, com ha dit antes, a la dècada dels anys 70. Vicent era un veí de Onda i per aquells anys va fer realitat el seu gran somni. I no era altre que adquirir terrenys per a crear la seva pròpia ganaderia al mateix costat del pantano de Sitxar. El seu ímpetu per fer cada vegada més gran el seu somni no va decaure en cap moment, i sent ja en la dècada següent, als anys 80, quan va decidir ampliar les instal·lacions per a crear un xicotet zoo. Estic segur que persones que, com us estaran escoltant ara mateix a Susana, que era, per aquells anys eren xiquets i que ara deuen rondar l'edat d'uns 50 anys, segurament sabrem del que estem parlant. Tu potser no el coneixes perquè com tens 22 o 23 anys, però això...
Gràcies.
Però a mi sí que és veritat que jo soc d'aquests crios d'aquest nucli d'edat. La Pedriza, que era el nom que Vicente li va posar als terrenys on estava la seva ganaderia, se trobava situada en el municipi de Onda a l'altura del quilòmetre 15 de la carretera de Castelló a Ribesalbes. Va ser durant aquells anys 80 quan Vicente va obrir les portes al públic del Zoo Toros Bar del Cortijo La Pedriza. Tinc que dir-te, Susana, que per a tots els xiquets de la comarca d'aquells anys, La Pedriza se va convertir en el nostre biopar particular, com t'havia dit antes, aunque en unes pretensions més modestes, evidentment. El seu zoo podien trobar pavos reals. Jo recordo que era entrar i veure els pavos reals ahí en l'abanico, ahí a guair, no? Que sempre te llamava l'atenció perquè són animals que... I seguint el senderet que tenia la mateixa ganaderia d'allí, pues hi havia camellos, hi havia camellos quan això almenys se podien veure en Asiana, és Àfrica, no? Cavalls, bous, evidentment, perquè si allí feien també activitats taurines, i altres xicotets animals de, pues, que sempre te llamaven l'atenció, i que, pues, això...
També n'hi havia monos.
Sí, jo...
Hi havia un puesto per a comprar els cacaus i tu els donaves els cacaus. Sí. És més, la gent que era assídua o que era més assídua és anar en els nostres pares, li posàvem els de noms als monos,
Sí, sí, no? Era... Ja te dic, una diversió diferent que en aquells època no hi havia tant de...
N'hi havia possibilitat d'encomanar la paella en el mateix restaurant o també de fer-la.
Sí, era pues això, en plan lúdic, en plan de passar el diumenge o passar el dia.
Molt bon ambient, un ambient molt familiar.
Sí, que això quasi que avui en dia quasi que ho han perdut, ja. No sé si tenim opció de... Bueno, hi ha puestos, com per exemple en l'ermita de Sant Vicent, de l'Alcora, que encara n'hi ha puestos que se poden tornar i fer paelles, però ja no tens el complement de veure animals, de veure altres coses, no? De...
Home, la vida ha canviat molt, evidentment. Sí. Allò ara no li donaria llicència per obrir, ni moltíssim menys, però sí que és veritat que en aquell moment vam tindre algo que no existia a la província de Castelló.
No existia, no? Entonces teníem cotxes xicotells, anàvem supercarregats de gent i de trastos, ahí, les vaques i tot.
Sí,
ahí,
sí, sí, sí.
I per mentira que una cosa tan de sol que havia tanta gent i quan de trasto, però bueno.
Sí, i lo contents que anàvem, Encara que anàrem incòmodos, allò de que te tocava tu la punteta i fet una miqueta més cavallà que havíem d'entrar tots.
Sí, sí, i ara, per molt gran que siga el cotxe, ui, quin cotxe més incòmodo, m'ho pensem de tot,
Sí.
Per això, el Cortijo també tenia una plaça de bous, com t'havia comentat, on tots els amants d'aquest noble animal podien realitzar les seues particulars capes. El Cortijo La Pedriza era un lloc perfecte per anar amb la família, per a menjar-se la mona de Pasqua, com ara estàvem comentant, o l'excusa perfecta per a cada xiquet que se portava bé i traguera molt bones notes en l'escola, que ara que és època de final de curs, doncs molts reivindicaen el
ara
seu premi.
Ara se'n van als parcs aquàtics.
Sí, ara se'n van a això. Però bueno, i més cares, morir més cares als pares, ara que antes. Per a demanar-li, doncs això, als seus pares, que s'arrimaren a la Pedriza com un gran premi. Lamentablement, quasi a l'entrada del segle XXI, un dia va aparèixer la porta tancada al públic i ja no se va poder saber més d'aquest emblemàtic lloc. Vicent Castell va morir en un accident de tràfic al novembre de l'any 1983 i la seva família això, pues, va decidir pues, deixar el negoci, que ell en el seu dia era el seu gran somni i que indirectament va ser el somni de felicitat de molts crios de l'època.
I tant que sí, i un punt de reunió per a les famílies de distintes poblacions que se donava lloc allí i quantes amistats han eixit d'aquests punts de reunió.
Sí, sí. I parlant pues, d'un altre home que des del seu negoci i sense voler, pues, això va fer molt feliços als xiquets de la seva època. La persona en qüestió era Batiste Gil Sitxet, més conegut com el Rullo, així a Vila-real. Este vilarrealenc, des de la seva serreria al carrer Sant Roc, va fer trompes o peonzas, pels que no sàpia el que són, per a quasi tots els xiquets de la comarca. Tinc que dir-te, Susana, que un dels jocs infantils de més influència de principis del segle XX era, pues, això, el jugar a la trompa. No n'hi ha no com ara, que tenen internet.
Hi havia una verdadera tècnica?
Sí, sí, sí. Això no tot el món valia pa fer la... N'hi ha que en la mà i tot, la feia ballar i tot, O sigui, que això...
Les feia a mida, el Rullo. Mm. És a dir, ella... no eren iguals, no eren totes i eren bajo pedido, no?
Sí, sí. La fusta en la que se feia servir per a fer-les era la de o bé madera d'olivera o la de taronger. Encara que la gent preferia la de la madera d'olivera, perquè era més resistent, segons diuen els expertos que la gastaven, vamos, el que no les destrossava veien que...
Normalment ho gastaven els xics, que eren, hi havia xiques que eren molt diestres,
Sí, sí.
Sobretot les que tenien germans majors, i ses eren les millors.
Sí, perquè sempre tenia ese pique entre els germans, no? I sempre voler demostrar, perquè les dones, lamentablement, sempre les han tingudes en un segon plano. Pues la trompa tenia una clau a la part posterior sobre el que girava la mateixa. Els xiquets van aconseguir que la punta de ferro fos, per a que fora més suave possible i poguera ballar i tot, pues se fregava fortament sobre una paret de pedra o sobre el mateix rastrell del ròdeno de Borriol que té les vores de les nostres carrers, o sigui, totes les aceres, qui no va rascar ahí la peonça perquè ja després ballarà més de lo que tocava. Com a curiositat, Susana, la iglesia arciprestal, si nosaltres ens arrimarem, veuríem algunes de les voreres encara, bueno, ara ja, perquè com està la zona peatonal, no sé, les hauran enviat a passeo, segurament, però...
Però se podia veure les marques,
Sí, sí, podien veure les marques, inclús forats ja de tant de rascar.
De tant de rodar,
De tant de rascar i de jugar els crios allí, en aquesta zona, no? Els xiquets jugaven amb ella a fer córrer la trompa, que era un dels jocs, o al rogle, o també a la pesca i el panxo. El xoc de la trompa va tenir tanta acceptació en els nens de Vila-real que un fuster del municipi va agafar fama comarcal, com era Batiste, per a fer-les als anys 70. Bautista Gil, conegut per a tots com el nom del Rullo, va agafar tanta fama que xiquets acompanyats per als seus pares des dels municipis de la comarca venien desitjosos perquè li fessi una de les seues famoses trompes. O sigui, va agarrar tanta notorietat que, bueno, era el lotín d'una trompa d'este Bautista no era prestigi ja, no? Ja no té garantia poder competir i poder guanyar, eh?
Sí, sí. És com ara comprar-te una guitarra a los Algodonales, no? Que sí, era la cuna dels guitarres, pues esta era la cuna de la trompa.
Sí, sí. Pues vull contar-te una curiositat, Susana. Pot ser que si este home haguera nascut al segle XXI,
i tant,
en les últimes tecnologies, pot ser que avui en dia seria un empresari d'èxit. Últimes tecnologies...
Reconegut, eh?
Sí, sí. Últimes tecnologies me referís a la venda online i tot això, perquè... Heu dit perquè la revista Emprendedores, que és una de les revistes per tot el que no vulgui saber, del, vamos, que diu, jo quiero ser algo en esta vida i vol muntar un negoci o algo, és una revista que recomana per a, per lo menos, intentar saber què és el que se mereix en el món i tal.
I tant.
Pues al mes de juliol de l'any 2016 va dedicar un article a una xicoteta fusteria d'un poble de València. Este taller de fusteria i modest que avui en dia factura quasi 1,8 milions d'euros, o sigui, 1,8 milions d'euros.
Una modesta fusteria.
O sigui que... I te preguntarà, Susana, com pot ser això, no? Que una modesta fusteria facture tanta pasta, no? Pues la història remonta, pues això, l'any 2005, quan el seu taller de Domenyo, un xicot de poble de només 800 habitants a 30 minuts de València, el fuster va adquirir un tor i va decidir fabricar de forma molt artesanal les clàssiques trompes de fusta.
Uh-huh.
El propietari per aquells anys va dir, vaig fer diverses per a uns xiquets, i l'endemà van venir més perquè els feia, perquè n'hi fera més, perquè va veure que tenia tant d'èxit, però vas començar pues, igual que el fuster de Villarreal. Van anar uns, els va agradar, van anar més crios, però este acompanyat a la repercussió que dona a internet, la venda online, la d'això, pues... factura la modesta cifra de un...
La difusió que va arribar a tindre,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. O sigui que avui en dia que ens creem coses que són del passat són de rabiosa actualitat.
Totalment.
O sigui, que anime a tots els fusters...
A que se prodiguen, no?
Se prodiguen
i que al final arriben, on haver arribat este home, s'haver nascut en una altra època.
Sí, sí, sí. Vull dir que si algú té alguna idea al cap, que no la desaprofite i que busque viabilitat, que a lo millor los caminos del Senyor són incuestionables. No? No
sé de tots els modos, algo molt important és fer-los i ser reconeixement públic que se fa des d'esta ràdio, des de Ràdio Vila-real, i la fa Luis Cabedo, en honor d'aquestes persones que han sabut posar el nom de Vila-real.
Sí, sí. Són persones que per a molts són anònimes i, uh-huh, i al cap dels anys hi ha que fer-los un reconeixement sempre, no? Sempre tots són...
Per cert, de les Pedrizas, no sé si... on va néixer?
L'home tenia, per això, volia muntar-se una ganaderia, volia d'això, va adquirir uns terrenos i era un somni d'ell de
però era, no sé, era...
Ell era de Onda,
de Onda.
Natural de Onda.
Doncs, pues, però... bueno, em fa reconeixement a un foraneo de Vila-real i també, com no, de la província de Castelló.
Sí, però que indirectament tots ens han beneficiat ahí, perquè nosaltres érem els primers que estàvem ahí col·locats.
Bueno, les peonzas sí que degueren la trompa degueren, sí, rodar, sí, per moltes parts de la, sí, província de Castelló, segur, eh?
Sí, sí, el boca a boca sobretot va funcionar molt bé en aquella època i sigui funcionant avui en dia, eh? El boca a boca és la millor propaganda que qualsevol negoci pot tindre. I no res, això avui és el que tinc per avui.
Una que ja és prou i, a més, ho agraïm moltíssim. Luis Cabedo, creador de la pàgina de Facebook Amics del Crist del Calvari. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies, Susana, i fins la pròxima.